Sempre. Jo penso que precisament per com està la indústria enfocada i sobretot la publicitat i els comerços s'entenen els videojocs com una cosa d'exclusivament entreteniment i no és així, hi ha molta més, diguéssim, més gamma en jocs educatius i coses per aprendre, basat sempre en això que diem, amb l'usuari que juga davant d'un monitor o amb una tablet o amb una consola, que no pas els jocs que tothom entén com ai, s'ha posat a jugar i es passa tot el dia fent trets, no? I clar, és una pena perquè si ens eduquessin o almenys la publicitat ajudés a que, a part de disparar, poden aprendre moltes més coses, segurament la gent veuria aquest, diguéssim, aquest nou mercat, que no és nou perquè ja fa més de 20 anys que existeix, no? Però aquesta opció del videojoc com una oportunitat d'aprendre les coses d'una manera diferent.
I ara, per exemple, per a aquestes persones que deies, el nen que està tot el dia fent trets, perquè es faci una idea que només no és fer trets, què seria un joc educatiu o quin seria un exemple?
Doncs mira, l'any passat va sortir el joc que més es va vendre, a part dels de futbol, estic parlant, es diu un que es diu Assassin's Creed, bueno, Assassin's Creed Origins, que és el cinquè, em sembla, que òbviament la gent l'entén com un guerrer que ha d'anar assassinant, que ha d'anar matant, que ha d'anar avançant per esbrinar una mica la història, però se n'ha parlat molt poc que dintre del videojoc, dintre de la caixa que et compres, hi havia un apartat que posava modo història, que senzillament et desarticula de tot l'armament que porta el personatge, i el que pots fer és anar, com si fos una visita virtual, doncs per Roma, per totes les ciutats d'Itàlia, per anar a veure monuments, i on et surten com les enciclopèdies digitals, que et surt allà un tip explicant-te, doncs mira, aquest monument es va construir tal, per a tal persona, i és una part del videojoc que està molt poc explotada, però que inclús a les escoles, com a audiovisual, com una cosa interactiva, que encara falta molt, sí que hi ha pissarres, sí que hi ha jocs, diguéssim, senzills per nanos de ben petits, però jo t'estic parlant de nanos que inclús van a l'institut, eh? És un joc que ha tret una part molt, diguéssim, molt d'anar a museu, per entendre's sense moure's de l'aula, és molt espectacular, perquè el realisme, perquè la gràcia d'aquest videojoc és que està virtualitzat, diguéssim, emulant exactament tots els mapes de la ciutat de l'època, és a dir, tots els edificis que sortien són reals i, òbviament, no són mapes inventats, sinó que el carrer que surten allà és el carrer que existeix i si encara hi pots anar i es pot visitar, doncs coincideix. Vull dir, no és l'empresa que s'ha dedicat a fer aquests videojocs i ha tingut cura que tot sigui històricament correcte i la veritat és que et surt molt a compte, perquè és com un llibre d'història, és com un llibre d'aventures, és com un llibre de poder veure uns documentals que de manera interactiva fas que l'alumne o la persona que estigui jugant, perquè entenem el mot jugar com per distreure's i moltes vegades jugar també vol dir aprendre, no? Aprendre a fer les coses, te pots passar hores i hores. És a dir, és una inversió de futur. Aquests jocs te poden durar ben bé, si segueixes, diguéssim, diàriament, 2 anys jugant, i la història no te l'acabes, això sí, si t'agrada aquest món de la història, eh? Qui diu de la història hi ha altres opcions, però en aquest cas que el videojoc s'ha venut com un joc, diguéssim, de batalla, té una part, és com lo dels DVDs, saps que hi havia les pel·lícules i després hi ha els extres, que els extres no se'ls mira ningú, doncs en el cas dels videojocs això passa molt. Ara t'explicaré un altre videojoc que ha sortit fa molt poc, que fa això, no? Que aquest extra que hi ha, se'n parla poc, s'explota poc, però té tanta potencialitat, tanta manera d'usar-lo, que inclús a les aules i al món educatiu, trobo que encara li falta que li tinguin tot el suc possible.
Clar, si fem això també de que abandonem els extres, tampoc acaba de ser exactament un joc potser educatiu.
Bueno, és això, que la gent entén els videojocs com una cosa per matar el temps i en veritat és una llàstima, perquè tal com has dit tu al principi, ens passem tantes hores davant de l'ordinador, de la pantalla o del videojoc, com hores que ens passem a l'escola. Per tant, hem d'entendre que 8 hores estan jugant, si no aprens alguna cosa del joc, és una pena. perquè a més són d'aquells jocs que el nen o la persona o que sigui, si està jugant i no li agrada, el deixa. Ara, si li agrada, no es queda 8 hores, se'n queda 8, se'n queda 16, se'n queda un cada dia o els caps de setmana. És a dir, que és ell mateix que aprèn a gestionar el temps, en el sentit no de saber les hores que ha de parar o de seguir, sinó de dir, vull tornar a aprendre jo, no? Vull tornar a seguir jugant. I és una pena perquè la veritat és que tens tants recursos al videojoc entès d'una altra manera, que ja hi ha plataformes que ho fan, hi ha videojocs que existeixen, que si li treu molt poc profit, però perquè se'n parla poc, no perquè no existeixi.
També hem de pensar que si està 8 hores jugant aquest joc, segurament quan porti un dia, dos dies, tres dies, una setmana, mesos, també tindrà l'interès de conèixer aquell element que està veient cada moment mentre està jugant, i llavors anirà potser sí a conèixer aquests extras del joc.
Sí, el que passa és que és com tot. Aquests videojocs que ofereixen aquesta part extra, si volem dir així, han d'estar tutelats. Perquè moltes vegades la gent o els nanos que estan posats davant de la Play, de la Nintendo, de les consoles, necessiten que hi hagi algú que els dirigeixi una mica com totes les matèries. És el cas de que diu, ah, no, s'ha posat a l'habitació a jugar, i tu, amb la porta tancada al nano, no saps ni a què està jugant, ni com juga, ni si és agressiu jugant, saps? I llavors s'ha perd una mica la part, diguéssim, comunicativa del videojoc. Sí que és veritat que és una mica individual perquè estàs tu amb el mando i la tele, però si tens algú al costat que te va parlant i t'acostumes a estar jugant mentre mantens una conversa, o ai, mira cap aquí, i converteixes el videojoc, no és una cosa com molt individual, molt... que ho diuen, que el videojoc et fa ser una persona com més introvertida, no? Que t'amagues amb lo teu i només estàs per aquella cosa i només et comuniques de manera, diguéssim, online. I no és veritat, és senzillament la manera en com eduquem les coses perquè això sigui així. És com qui està acostumat a sopar a la cuina o para a la taula per sopar en el menjador. Són maneres diferents de veure-ho.
També he posat com a exemple, com parlàvem d'educació, com fas els deures a casa sol, o també els fas també amb algú que al costat i t'està dient per aquí o per allà. També són maneres diferents.
Exacte, és la manera en què entenem que s'han de compartir les coses. Si nosaltres com a pares, com a tutors, com a germans, amics, el que sigui, compartim l'experiència que està tenint l'altra persona, és a dir, quan algú ens parla de el nano està jugant això, no? O jo vull jugar això, però la mare o el pare no estan entenent què és aquest joc o no l'han vist mai, el problema no té el nano, el problema els tenen els pares. Perquè no és que el visquin amb la mateixa intensitat, però sí que de la mateixa manera que hauries de saber els llibres que està llegint per saber què és el que li agrada, hem de saber perfectament a quins jocs es cull o per què es cull aquells jocs. Perquè moltes vegades juguen a algú perquè a l'escola ja li han dit que juguin a aquell perquè els altres també juguen, però potser a ell no li agrada gens aquells jocs. Hi ha molts nanos, que és estrany, però hi ha molts nanos que detesten jugar als videojocs perquè els jocs que juguen els seus amics no són els jocs que ells jugarien. Això passa molt. És a dir, no tothom vol jugar a futbol, no? Hi ha gent que prefereix fer música o hi ha gent que prefereix fer un altre tipus d'extraescolar o d'activitat. Amb els videojocs passa el mateix, i com que hi ha un ventall tan gran que només estem acostumats a veure la part, diguéssim, més comercial, ens perdem tot una part més didàctica, més educativa, més d'aprenentatge mentre estem jugant, que ens perdem aquesta opció de poder desenvolupar ja a nivell social, no? A nivell comunicatiu entre les persones i les famílies, el fet de convertir coses en la tecnologia.
També potser per als més escèptics també dir-los que no tots els jocs, també educatius, són amb armes, n'hi ha de tot tipus, com dius.
Sí, sí, sí. La gràcia dels videojocs és que, bueno, les armes és perquè, diguéssim, són els més venuts, per entendre'ns d'alguna manera, o els més espectaculars, no? El fet de que hi hagi explosions, el fet de que hi hagi, no sé, un reguitzell d'estris per escollir, no? Una pistola, un fusell, el que sigui. El que passa és que hi ha... No sé, hi ha jocs d'estratègia, hi ha jocs de construir la teva pròpia ciutat, no? Hi ha jocs de tipus Monopoly, que a mesura que avança el joc tu vas creixent, vas agafant habilitats, vas adaptant estratègies per intentar aconseguir certes coses, que no s'aconsegueix a través de carregar-te 50 tios virtuals, sinó el fet de construir la teva illa, no? O el teu país, o el teu mapa, o el teu joc d'història, que per construir, no sé, un poble has de d'aconseguir un graner, has d'aconseguir... que fa que això sigui com creixent, no? Evolutiu. I aquell joc que, a més de ser planer, que l'únic que has de fer és anar aconseguint passar nivells pel simple fet de passar nivells, se construeix amb una dificultat més que el que hi jugaves al principi, doncs ara estàs jugant el mateix joc a un nivell superior i això desenvolupa la ment.
Igual que hi ha diferents jocs, també hi ha diferents maneres de jugar.
Sí, ara està molt de moda que el que tu comparteixes ho puguis compartir amb un altre. El que passa és que aquest compartir es fa a través de la xarxa i és una pena. La gràcia d'abans de les trobades, de les festes, és que tots ens poguéssim veure les cares. Ara es fa a través del micròfon o dels auriculars, connectat a monitor, si has de tenir internet, i sí que s'ha aconseguit aquesta part, diguéssim, més global, més participativa. No hi ha el Fortnite d'ara que estan jugant milions i milions de persones a la vegada en el mateix lloc online, però es perd aquest contacte que fan servir algunes cònsoles, de dir, és un jugador per quatre jugadors, no? Per exemple, si jugues a les Olimpiades, sí que pots jugar sol o amb la màquina o amb algú que està a l'altra banda del llac, però si a casa sou quatre, ja és una cosa que s'ha parlat abans. Escolta, què us sembla si juguem això? Una mica com el parxís de tota la vida, però passat a la tecnologia. I moltes vegades val més la pena l'experiència, diguéssim, no virtual, tot i que estàs jugant amb la màquina, de convertir un espai amb gent jugant a una mateixa cosa, que no pas que un estigui amb els cascos comunicant-se via internet amb un altre.
I també, a part d'això, també ens trobem aquests jocs on podem dir que fem activitat física.
Sí, és el que parlàvem al principi, no? La part educativa o la part, diguéssim, física dels videojocs, que no és només pegar tiros. Un exemple seria, si t'agrada fer esport, també pots fer esport, inclús també pots competir en esport, i moltes vegades he de dir una cosa, o sigui, els jocs d'esports estan molt bé, òbviament que tothom diu, home, és més fàcil sortir al camp i xutar la pilota que estar aquí davant d'una pantalla. Sí i no. És a dir, una cosa no treu l'altra. Que tu siguis un amant de l'esport i t'agradin els jocs d'esport, estic, bueno, quasi convençut que faràs les dues coses. Val? És com el que, no sé, s'entrena virtualment per ser pilot d'avions, òbviament que agafarà un avió tard o d'hora, però ha de tenir moltes hores de vol virtuals, no? A casa, intentant aprendre a fer pilotar l'avió. Això és el mateix. Els que juguen als videojocs d'esport, sigui pel que sigui, segur que fan una activitat a l'exterior.
És una més a més. Si ens agrada anar a córrer, podem anar a córrer, però no vol dir que perquè estiguem a casa fent que correm, saltem, després puguem anar a córrer o vulguem. Són activitats complementàries i totalment diferents.
Sí, diferents entre cometes, perquè ara, per exemple, hi ha molts gimnasos que estan adaptant totes les seves parets, saps aquests dels spinnings que es posen totes les bicicletes perquè tothom corri al mateix moment, estan adaptant les parets perquè mentre estàs fent l'esport es vegin les imatges com si fos una pantalla de cinema, no? I llavors és una cosa com més interactiva, com que t'entra pels ulls no una paret grisa de color, sinó un paisatge o un camí que tu estàs fent, tot i que sigui virtual, representa que tu respons molt més als estímuls. I és una manera de videojoc, és a dir, tu estàs en un entorn físic perquè tens una bicicleta estàtica, estàs en un gimnàs, estàs pagant les teves hores d'esport, però a més t'estan posant una cosa virtual en allà en què te fa que tu t'incentivis molt més a l'hora de practicar. I penso que a nivell tecnològic això és molt interessant, perquè moltes vegades sí, hem vist videojocs d'esports, hem vist videojocs que pots fer una carrera, però en el cas d'aquests de tenir una pantalla que és com tota la paret d'un gimnàs, l'experiència és molt més immersiva. És a dir, no és el mateix un monitor, no?, de 40 o de 50 polzades o menys, en aquest cas, de 17, que tota una pantalla de cinema que el tens davant, que sí o sí desconnectes segur. O sigui, hi ha un moment que no saps si estàs en el món real o en el món virtual.
És a dir, que el primer cop que ho has dit pensava que anaves a explicar la típica pantalla amb el professor virtual, però ja quan m'he imaginat el professor virtual o no, o físicament, i després amb tota l'habitació plena de pantalles, evidentment que les persones que van al gimnàs i van a fer spinning, per exemple, passaran una millor estona així que sense aquestes pantalles i sense veure un paisatge.
Sí, sí, les instal·lacions són com una sala de cinema, és una caixa negra, no hi ha monitors, és tot parets fosques, hi ha un professor que dirigeix la classe, òbviament, però és com un videomapping, les parets es converteixen en escenaris reals de, si fas bicicleta a muntanya, doncs passes per uns paratges de muntanya, o uns de carretera, o uns de mar, que tot està envoltat, diguéssim, també amb ambient sonor, i l'experiència és molt immersiva. O sigui, no necessites les ulleres 3D, que també es porta, que un dia, si vols, en parlem, per intentar estar dintre aquest món virtual. Jo ho recomano, el que passa és que és com tot, nosaltres arribem tard, a l'experiència és que a altres països ja fa anys que ho utilitzen. També és una manera de reinventar-se, és a dir, els gimnasos hi ha un moment que sempre ofereixen el mateix i també han de tenir aquesta vessant tecnològica de la que parlem aquí de poder innovar una miqueta, i aquesta és una manera bastant espectacular.
I era el que parlàvem abans, per exemple, de que els pares han de tenir en compte el que juguen els seus fills. I si un pare s'està preguntant, i jo ara haig d'anar a comprar un videojoc per al meu fill, com puc escollir-lo? Com puc saber què és l'educatiu, quin és només per jugar?
Mira, hi ha una cosa molt curiosa, que això ho hem d'agrair a internet, que hi ha molta gent que es grava com es juga. I llavors tens quantitat d'informació, tu poses un títol d'un videojoc a internet i tens quantitat d'informació de gent que opina sobre aquell videojoc. Pots veure'l abans de comprar-lo com és, perquè hi ha vídeos de 2-5 minuts, d'una hora, inclús de dos. Pots veure els comentaris, hi ha articles d'opinió, vull dir que inclús a les botigues te poden assessorar. No hi ha un problema a l'hora de poder escollir. La història està en saber què agrada al teu fill, no per lo que tu t'interessa que aprengui, sinó per lo que amb ell mostra interès. No sé si m'explico, perquè clar, si tu vols que el teu fill jugui a futbol i li compres un joc de futbol, si no li has preguntat abans si això del futbol li agrada o senzillament fa un extraescolar de futbol perquè no hi ha res més, clar, jo crec que aquí estem relliscant. És molt més fàcil preguntar-li què és el que amb ell li interessa i sobre allò trobar en internet, no sé, coses relacionades amb el que li agradi al nano, que no pas tirar pel dret i pensar no, jo vull que aprengui això i ja està. La meva filla, per exemple, li agrada molt anar a la platja i anar sota el mar. Clar, jo estic com un boig, no cada dia, però sempre buscant jocs que tractin del món submarí. La quantitat de coses que m'he trobat que no són jocs, però que són experiències virtuals, superen de llarg altres videojocs que estiguin de moda, que juguin totes les seves amigues i el que sigui, perquè te fa diguéssim descobrir un món que ell el que en treu, a part de passar-se hores jugant, és que tingui curiositat en el món real. És a dir, quan surt a la platja vol anar a veure allò que va veure en el videojoc, que normalment els jocs educatius, la diferència que tenen amb els jocs, diguéssim, més tradicionals, és que se basen molt en la realitat. És a dir, sí que se poden inventar coses, però no s'inventen el tipus de planta amb el seu nom, intenten que l'estructura sigui la mateixa. És a dir, intenten el màxim de realisme, no hi ha plàstic, sinó el fet de que se'n pugui trobar un exemplar real. No sé si m'explico.
Sí, doncs exactament com dius, no? Aprendre jugant.
Exacte.
Però després quan anirà a la platja segurament ja et podrà dir això és tal que...
Sí, home, balenes a vegades, bueno, sempre se'n troben diguéssim a la pantalla de l'ordinador, però no en trobem mai en aquí. Però sí que és veritat que d'alguna manera és la substitució del llibre. Però precisament aquest tipus de motors de jocs on s'intervé d'una manera més educativa ja s'encarreguen de, doncs mira, ara t'ensenyarem la balena i te posa un text, vull dir que també llegeixes d'una altra manera, eh? També tens tota aquesta branca de no deixar d'acostumar-te a llegir, de saber buscar la informació. Te fa que les coses a l'hora d'aprendre's les facis a través del joc. I jo penso que això és molt més... és una manera d'ensenyar que ara està com molt de boga, però que en treu molt més profit al nano.
Ara quan has parlat del llibre he pensat, no és el mateix una hora d'estar davant d'un llibre que estar una hora jugant amb un videojoc?
No. El llibre pots estar llegint fins que t'encansis de llegir. En el videojoc, jo recomano personalment, Saps com els rellotges de cuina, quan tens l'oli al foc i has de posar, això dura mitja hora i 30 minuts i soni? Doncs que estigui així. Perquè aquests elements tan immersius fan que te n'oblidis una mica. I justament quan és l'hora de plegar, és justament l'hora que estàs a punt de descobrir no sé què i no vols. I sempre ho estires una mica més. A les aules, quan està a punt de sonar l'hora de canvi de classe, no? Ja 5 minuts abans ja estàs pendent del rellotge. Aquí passa al revés. Quan l'ha passat, sempre fas com 5-10 minuts, un quart d'hora, quasi mitja hora més del que et toca. I això no és bo. És a dir, saber respectar les hores del joc en aquest sentit de has de ser molt estricte a l'hora dels descans, és veritat, perquè intervenen moltes més coses. És a dir, a nivell emocional estàs molt més alterat, no? Les pupil·les estan molt més dilatades, estàs en un estat d'ànim molt diferent, perquè és que hi ha molts inputs, és veritat, no és només la lectura, sí que et pot apassionar, però diguéssim, i treballa amb molts menys factors, tot i que en desenvolupes d'altres, que no pas que si sents sons, que si sents, que si veus imatges, que si les imatges són, diguéssim, que tenen flaixos, o sigui, és molt, tot molt diferent i és com molt més intens, podríem dir. I llavors això ho has de tenir molt ben regulat.
Doncs, com dius, important controlar el temps, però ara potser algú que ens està escoltant dirà sí, sí, però sempre em diuen allò de 5 minuts més que estic a punt i dels 5 minuts potser es converteixen en 45 i no ho puc. Es poden parar per capítols, per pantalles, per...
Depèn del joc. Sí que és veritat que aquests 5 minuts de més sempre es demanen, però és el que comentàvem fa una estona. Quan el nostre fill o quan la persona està jugant, s'ha de jugar sempre, no en solitud, sinó tenint algú al costat o veient com està jugant o de tant en tant anar passant, perquè quan t'explica això dels 5 minuts més, tu has de saber si aquells 5 minuts te'ls demana perquè vol estar seguint jugant o perquè justament en el lloc on està necessita acabar la partida, que es diu, no? Que és com, he de recollir la taula, doncs 5 minuts més per recollir la taula, perquè els hi falta. I si entens, diguéssim, si tu participes del que estan participant, entens si aquells 5 minuts realment són 5 minuts perquè es necessiten o perquè senzillament vol tirar molt més. Sí que hi ha partides que en qualsevol moment el pots parar i segueix en el punt, és a dir, que això no és ben important, però a nivell personal és com quan estàs llegint un llibre i vols acabar el capítol, no? Són aquelles 4 o 5 planes que et falten per acabar el capítol. Hi ha gent que segueix, que això es fa molt, es fa trampa en el videojoc, de dir no, segueixo, però tu has de saber que amb 4 o 5 planes acaba el capítol i pots tancar-lo, no passa res. Això l'única solució és entendre que s'està jugant. Inclús recomanaria jugar, que això ens costa molt a mares i pares. A vegades els pares juguen i les mares no, i seria bo que perdessin una mica la por al joystick, que es diu.
Que segurament també ho passaria bé. Crec que ho hem tractat tot, però potser ens falta el com. Ens hem de preocupar o plantejar de com juguem?
Sempre. Pensa que sempre trobem imatges en el YouTube de nanos que estan donant cops en el teclat, de gent agressiva que tira el monitor per fora perquè no ha passat la pantalla del no sé què, i és la base, és el que estàvem explicant. S'ensenya una mica el videojoc perquè es distregui, però no es diu de la manera com s'ha de jugar. I moltes vegades passa perquè fem un ús excessiu del que estàvem parlant, no? De les hores de joc, del descans que no es fa, de la continuïtat. Hi ha moltes vegades hi ha maratons de joc que també s'han de controlar molt. No és, sí que està bé fer una marató, però diguéssim no és el més recomanable, perquè és que estàs donant una informació equivocada del que hauria de ser. I llavors és això, tenir-ho molt clar quan estàs jugant, que necessites un temps determinat, ha de ser sempre un compte enrere.
Doncs moltes gràcies
a tu.
Crec que com a conclusió ens ha quedat clar que els videojocs també poden ser educatius.
I tant, a llarga vida.